A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 14. Això forma part de l'època, diguem-ne, daurada del cinema, de quan l'Escop omplia les sales, feia la competència a la televisió i les bandes sonores transportaven a tot el públic a indrets i a somnis i a molta imaginació. Quants de vostès no tenen un record vinculat a alguna pel·lícula o en general al món del cinema? Aquest divendres, o sigui, demà, el Retiro celebrarà el centenari de la primera projecció cinematogràfica, el centenari de la inauguració del cinema El Retiro. Han passat 100 anys. Fa uns moments en Cisco Bordellens deien, és que diem 100 anys, i amb 100 anys el cine ha nascut, ha crescut, ha anat davallant i es manté. Cisco Bordellens, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Amb 100 anys ha passat de tot, eh?
En 100 anys han passat moltes coses. Destoleu, per dir-te que jo he estat aquests 100 anys, 25 anys programador del cine de Retiro, vol dir que han sigut moltes coses.
Perquè, començant per aquí, en Cisco va posar els peus en un cine, quan?
Jo vaig posar els peus en un cine, jo et diria, jo recordo molt el cine Victòria, ja veus, que és un cine que la majoria de gent no saben ni que ha existit a Sitges, però Sitges, a l'antic Rialto, era el cine Victòria. Jo recordo, inclús ho he escrit més d'una vegada, una sessió de veure el Bambi quan jo tenia, això era l'any 48 concretament, perquè tinc, a més tinc el programet a casa d'aquella sessió a l'any 48, i recordo inclús que vaig plorar com una criatura, era.
A part, la pel·lícula ja era de les que...
Perquè el Bambi és un conte, però tots els contes a la llarga fan, o a la curta fan plorar. I Bambi, des de l'ego, feia molt. Jo recordo molt aquella sessió, i llavors jo tenia entre els 4, màxim 5 anys, o sigui que segurament que antigament encara hi havia anat amb alguna vegada, perquè, com tu sabràs, la meva família era molt retirista, i el meu avi pues, em portava molt el cafè del Retiro i em portava el cine. És molt difícil recordar quina és la primera pel·lícula que tu has vist, però sí que jo recordo molt...
Aquest primer impacte, per dir-ho així.
Aquest Bambi que potser em va impactar. És el que diguem.
Sense televisió, sense res de res, el cine era bé.
El Ramo i l'Eyes Reis, no? Sí, jo crec que des de l'Ego, tots, com tu acabes de dir, tot, sobretot la gent que tenen ja la meva edat, a les seus memòries, els seus records, o inclús en les seves històries de mort, el cine ha format part important de la seva vida, perquè, com tu sabràs, inclús la meva generació encara anava amb el cine, allò que dèiem, a festejar. I o sigui que això et dic que el cine ha sigut molt més que un cine, ha sigut altres, moltes altres.
Molt més que una distracció, exacte. Molt més que un passar la tarda, molt més que moltes coses. Em sabem alguna cosa d'aquella primera sessió de fa 100 anys?
Bueno, sí, aquella primera sessió es va fer el 7 i 8 de març, com tu dius. El dissabte inaugurem una exposició al Retiro de programets de mà meus, de cartells de l'arxiu del Retiro, algun cartell gran d'en Milà, i podreu veure allà el primer programa que es va fer el 1908 d'aquesta sessió. I la pel·lícula que es va presentar era El contramaestre incendiari, una pel·lícula que posa, curiosament, de 200 metres. O sigui, que devia durar, pues, no sé, 200 metres són com aquell que diu 4 minuts. A part de que hi havia altres titulets de coses curtes, deia, pas una sèrie de curts, però la pel·lícula grossa era El contramaestre incendiari.
És que ens en fem una mica l'efecte, perquè està a l'any 8, com en molts altres indrets, l'imatge en moviment a Sitges, poca gent l'havia vista, si és que l'havia vista
algú. A Sitges hi havia hagut alguna... A part de que El Retiro des del 1902, això està escrit, feia proves cinematogràfiques, però esporàdiques, o sigui, mira, avui fem una prova, demà fem una altra. Hi havia hagut també una petita sala, es veu per allà a la Ribera, no sé exactament on, que també feien algunes projeccions esporàdiques. Però va ser precisament el 1908 quan un senyor va oferir el retiro, un tal senyor Josep Bolet, va oferir el retiro un lloguer, o sigui, va ser el primer llogater, sí, diguéssim, de la sala de retiro.
Encara
la sala de fusta, que és la que es va gravar
abans de l'incendi.
Exacte, es va cremar el 1916. Doncs aquella sala, aquest senyor va fer un lloguer, va posar un sistema de maquinària modern, que era en aquell moment, que es deia d'òxid acetilè, un sistema de projecció modern, per el que era l'època, i que va començar, i va durar bastants anys ell com a empresari d'aquesta sala, o sigui que va fer una sessió, va començar un cine seguit ja, diguéssim, de setmana a setmana.
Perquè com ens comentaves tu abans de començar, el Prado va començar les sessions de cine l'any 11...
El Prado va començar el 1911, o sigui, va 3 anys enrere del retiro. És curiós perquè el retiro, no perquè hagi sigut la societat ni perquè jo sigui retirista, però és curiós que el retiro sempre ha anat una mica endavant amb els demés cines, o sigui, va ser el primer que va posar el sonor, va ser el primer que va posar el cinemascop, o sigui, va ser un cinema que per lo que sigui, potser perquè té la pantalla més gran, per lo que sigui, sempre ha anat avançat una mica, o sigui, quan l'any 1930 es va posar el sonor del retiro amb una pel·lícula que es titulava Mamba, que no va ser pas el cantor de jazz, sinó una pel·lícula que es deia Mamba, que també podran veure segurament el programa
en aquesta exposició.
Va posar el sonor al Prado. Llavors es va veure molt afectat, esclar, era allò de la novetat, i al cap de 5 mesos, o sigui, el retiro el posava el mes, em sembla que era el novembre de l'any 30,
i al cap de 5 mesos al Prado,
al cap de 5 mesos, al gener, al març o així, el Prado, que llavors el portava com a programador, o sigui, que era, diguéssim, l'empresari, el senyor Torrents, el músic era l'empresari que portava en aquell moment el Prado.
Sí, que el mestre Torrents programava també les sessions de cinema.
Sí, el mestre Torrents va començar tocant música al retiro amb les pel·lícules mudes a partir del 1908 o del 1909, però el 1930 era precisament l'empresari del Prado en cine, a part de ser el músic que portava l'orquestra Mozart en aquell moment.
D'acord, i arribarem a tot això perquè aquesta també ha estat una història, com no, d'empresaris,
sí,
de gent amb visió, de negociants, de fora, de dins, famílies, etcètera, etcètera. Tot plegat comença el 1908, o sigui que, en el fons, aquesta novetat serà la que propiciarà l'incendi del retiro, perquè precisament va venir des de la cabina del cinema, no?
No, arreglo-ho.
Vinga, matisem.
L'incendi del retiro va ser el 1916, una nit del dimarts de Carnaval, entre el dimarts i el dimecres de cendra, no pas de cinema, sinó per culpa d'un ball.
Vaja.
No s'ha sabut mai les causes, el per què. Uns deien que si va ser un incendi provocat per la competència, sap molta greu d'així, que no es pensin al Prado que hagin acabat foc al retiro, però va córrer aquesta versió, altres que havia sigut un accident. El cas és que va ser la nit del dimarts de... Jo me'n recordo molt del Pepito de l'Eco, que és el meu avi,
sí,
que aquesta nit me l'explicava, jo l'havia sentit explicar molt per ell, perquè ja havien anat a dormir després de vindre del ball del dimarts de Carnaval, i alguna persona els hi va anar corrents a picar a les portes de l'Eco,
a dir que s'estava cremant,
el retiro, que em sembla que en aquell moment l'Eco encara no estava al carrer Bonaire, sinó que estava
al carrer Major,
i va ser quan els van cridar que correu, que el retiro es crema. El meu avi era un autèntic retirista i plorava com un magdaleno també quan diu que davant del foc era de llonces, i això va ser provocada en una nit de dimarts de Carnaval.
Entesos.
Hi ha un altre incendi el 1931, que aquí va morir, amb aquest no va morir ningú, només es va cremar el retiro, el cine, tot el que era el cine.
Aquest és el que recordava, aquest incendi que va néixer de la cabina de cinema.
El 31, que va morir un operador, que aquest va ser per culpa, perquè la cabina, quan van fer el local nou, la cabina la van posar, no sé si te'n recordaràs tu, que hi havia una torre, al retiro hi havia una torre, o sigui, el retiro, diu la història, o diuen els mals intencionats, era d'en Miguel Utrillo, d'arquitecte. I aquí Sitges teníem un senyor que estava comprant tot el que era el Maricel, el de Llonces, que
sí, Charles
Dering. I aquest senyor es veu que tenia d'arquitecte, i si tu t'hi fixes...
Sí, sí, tenia de conseller Miquel Utrillo.
Miquel Utrillo, els sostres del Miramar, del Maricel, de Llonces, són els mateixos que hi havia al retiro, o sigui, exactament iguals als afores. Llavors es diu, les males llengües diuen, que aquest senyor va aconsellar amb el Lutrillo de que fes un retiro com si fos una església, perquè ell pensava comprar l'església. I llavors per això el retiro tenia, i si tu te'l mires, el retiro despullat, ara esclar, el veiem tapàtic,
sí.
Però quan va començar en aquelles èpoques com a cinema, que per això es va posar un sostre de paper, sobre del sostre actual encara hi ha 7 metres més d'alçada, que són les bòvedes d'una església. I a fora tenia una torre que era un campanar. Dintre d'aquest campanar van posar la cabina.
Entesos.
I la cabina molt petiteta, jo hi he pujat molt amb aquesta torre, perquè jo encara l'he viscut de molt, i a més estava sobre la cabina que hi havia abans de fer la reforma.
D'acord.
O sigui, sobre de l'actual encara. I allà hi havia la gran torre, que la van tirar quan van fer les últimes obres ara, per fer els pisos que han fet. Doncs dintre d'aquesta torre hi havia la cabina, i aquí es va calar foc. I al calar foc hi havia d'operador principal en Panxo Sardí, no sé si tu l'has sentit anomenar, era un senyor que vivia al carrer Parellades, que era molt retirista i que va acabar siguent encarregat del local anys després. I aquest senyor, pues, ell va marxar quan es va calar foc la pel·lícula, que es va cremar i va poder treure la pel·lícula, però es va deixar a terra cremant. La pel·lícula, avui en dia no cremen, però en aquelles èpoques cremaven i feia molta fum.
Que era nitrat, allò,
era,
no?
Exacte. Era l'altre operador, era celuloide.
Ah, d'acord.
L'altre operador que hi havia, que era l'ajudant, en lloc de sortir, com ell va baixar les escales i va poder sortir al carrer, l'altre va pujar amunt, i el fum és el que el va matar. I això passava l'any 31, concretament.
31. Entre l'any 8 i el 31, òbviament, sí que havien passat moltes coses, perquè aquestes primeres projeccions cinematogràfiques, suposo que, clar, ja van anar establint-se i continuant.
Sí, sí,
no?
Sí, sí, tu pots agafar els ecos d'aquells anys, sí, sí. Això com que ho he remenat bastant, i vas veient moltes, acabo quasi cada setmana, un petit anunci, un anunci més gran sobre el cinematogràfic.
Tot en pel·lícules d'aquest caire,
pel·lícules
curtes,
sí, quan va arribar als anys 20 ja va començar, que el cine ja va anar canviant, ja va començar a posar un tipus de pel·lícula més llarga, ja més amb argument, i et dic, i el 30 ja arribava el sonor.
D'acord, suposo que amb expectació cadascuna d'aquestes sessions, és a dir,
les
cròniques, molta gent, molta...
Sí, hi ha alguna crònica local d'aquesta sessió que tu acabes de recitar, del 7 i 8 de març, de que una crònica local de l'Eco de Sitges que et diu que el cine estava a rebussar i que la gent va quedar
entusiasmada.
A més, era un sistema nou de projecció, va quedar entusiasmada en aquell moment.
D'acord, de la mateixa manera que fa uns instants ens parlaves del mestre Torrents, el retiro qui acompanyava? Musicalment les pel·lícules en tot aquest període.
Bueno, Ballera. Va començar en Torrent, després hi va haver una altra música, no recordo ara el nom, però hi va haver entremig una altra, i després va continuar en Pallarès, que va muntar el Quintet Pallarès i inclús el feia tocar amb moltes pel·lícules. Que també pots trobar l'Eco, això són coses que he anat recuperant per base de l'Eco, amb un apartat que es deia Diversions o Diversiones, perquè l'Eco en aquelles èpoques era en castellà, i et comentava de que els músics es preparaven cada setmana la seva part musical, i que tocarien, i deien, aquesta setmana el retiro tocaran tal peça, tal altra, tal altra, i el Prado tocaran tal peça, tal altra.
O sigui que els músics ja preveien un programa per acompanyar les sessions.
Sobre la pel·lícula que es feia, ja preparaven un programa.
Dèiem, retiro 1908, Prado 1911, tots dos... hem de suposar gestions diferents, empresaris diferents, programadors diferents. Quan apareix un tercer cinema a Sitges? Hem d'anar molt més enllà?
Apareix un tercer cinema que jo sàpiga és el Victòria. Bueno, a part dels cines a l'aire lliure, que perteneixien al Prado o al Retiro.
D'acord.
El tercer cinema, diguem cinema convencional tancat, és el cinema Victòria. Un cinema que va formar un senyor de Sitges, no recordo ara del nom, me'n recordo ara del nom, que la seva filla encara és viva, que per això es diu Victòria, perquè la filla es diu Victòria, i aquest senyor era paleta, i ell va comprar un local, o va fer un local al carrer Illa de Cuba, no era tan llarg com era el Rialto, era més curtet, i allà va muntar el Victòria. El que passa que les coses no li van funcionar com ell esperava, i aquell Victòria el va tindre que deixar. Ell va desaparèixer de Sitges, va deixar inclús la família, va desaparèixer de Sitges, i el cine se'l va quedar... en principi el va llogar una empresa de Barcelona, que era el dels Caracoles.
El del restaurant?
El restaurant dels Caracoles, que també es dedicava a tindre cines.
Mare,
Això passava als anys 49, i llavors als 50...
O sigui 50... que Sitges no va tenir un tercer cinema fins als anys 40...
Sí. Bueno, hi va haver el patronat, perdó.
D'acord.
Hi havia el patronat al saló del carrer Sant Gaudenci,
sí.
que allà el va llogar, o sigui, era del Patronat d'Acció Catòlica, allà tenia un petit local i va muntar un cinema després de la guerra.
És a dir, el teatre del Patronat, el teatre del Patronat
va muntar un cinema després de la guerra. Concretament, l'any 42, també tinc el programa també de la primera sessió.
D'acord.
I el primer empresari que hi va haver allà era posat per la, diguéssim, pel rector de Sitges, per dir-ho d'alguna manera, i era el senyor Fontanals. Fontanals pare, el Manyà.
D'acord.
El Manyà, que aquell perteneixia a l'Associació d'Acció Catòlica, i ell el van col·locar d'empresari.
D'acord.
Als anys 40 i pico, ja quasi finals dels 40, aquesta empresa també va passar a anar ajuntada amb el Prado primer, i després inclús amb el Rialto, com va començar, però llavors aquest cine va anar...
a desaparèixer. D'acord.
I el Victòria es va convertir quan el va comprar el del Rancho, el senyor propietari del Rancho va comprar. Es va fer seu, com que això se'n va anar tot a base de judicis i ell se'l va poder fer seu, potser era de les persones que els l'havien calés, no ho sé exactament com va anar aquella operació, i ell va muntar el Rialto, que llavors en aquell moment estava considerada la bombonera del cinema sitgetans, perquè era un cine que
d'acord. Abans d'arribar a això, com dèiem, hi ha famílies, hi ha persones que han format part, diguem-ne, de la història del cinema que sitges. El Retiro, fonamentalment, qui? I el Prado, fonamentalment, qui?
Amb el Prado ja no en tinc tanta història.
No, però entens en...
Bueno, et puc dir, mira, jo per dir-te, a Sitges ha tingut com a empresari, el Retiro ha tingut com... L'empresari que més ha tingut el Retiro ha sigut precisament la mateixa societat. La societat del Retiro, a part de moments esporàdics entre un empresaris i altres...
Sí.
Jo com a Retiro l'he portat 25 anys, per tant ha sigut l'empresa que ha durat més, la mateixa societat és l'empresa que ha tingut més llarga.
Uh-huh.
I després la segona podríem dir-ne que podria haver sigut els senyors López, Llençó i Masó, aquests tres cunyats, que tots tres eren sitgetans, que potser han sigut els únics empresaris sitgetans que ha tingut el Retiro, tant no t'ho perdis, eh? Ells eren tots tres de Sitges. El López era el gerent de la Fox a Barcelona, però uh-huh. estava casada amb una molt sitgetana, i el López, el Llençó i en Masó, el Can Burguera, o sigui,
sí.
Parlem més, uh-huh. ja sabem tots que són sitgetans. Ells tres van muntar una empresa que va arribar a quallar Sitges com l'empresa. Quan tu parlaves del Retiro i deies l'empresa, no deies mai ni en López, ni en Llençó, ni en Masó, tothom deia l'empresa. Era això, on que jo ja ho he viscut, ho recordo molt bé. Ells van ser els que van portar el Cinemascope a Sitges, van fer en aquelles èpoques una petita reforma al Retiro, vol dir una rentada de cara, perquè el Retiro era un local molt, que et dic, era fet així amb un sostre de paper, no sé si te'n recordaràs tu, això no ho sé, no ho has viscut.
Jo he vist el nou ja.
Però era un cine, doncs, diguéssim, molt, molt, molt rudimentari, i ells van fer una petita neteja i van portar el Cinemascope perquè el senyor López, com que era el gerent de la Fox, va portar el Cinemascope, que a Barcelona s'estrenava el Cine Fèmina, concretament el primer local que va fer Cinemascope a Barcelona va ser el Fèmina, als finals dels, o sigui, el desembre, diguem, de cara a Nadal de l'any 54, i a Sitges s'estrenava el Cinemascope el febrer del 55. O sigui que va arribar al Cinemascope abans que
a molts altres llocs.
Cine de Sitges, que llavors ja hi havia el Rialto, mm-hmm. i abans que els cines de la comarca, perquè ell, per lo que sigui, perquè estava fumut dintre de la mateixa Fox, que eren els que llançaven aquest sistema, el que sigui, pues va activar-ho molt de pressa.
Mm-hmm.
I la primera cosa que es pot dir que van fer aquesta empresa quan ho van agafar-ho, que ho deixava el senyor Targa, em sembla que era, ells quan ho van agafar-ho va ser dedicar-se a anar a portar el Cinemascope a Sitges. I això passava, ja et dic, a finals del 54 ells ho agafaven, i el 55. Després hi va haver-hi un altre empresari que va anar dels anys 20, o sigui, des de que ho va deixar-ho aquest bolet fins als 40, que era un tal senyor Pere Baquer. Aquest senyor Pere Baquer, que tampoc era de Sitges, era un empresari de fora, però ell ho va agafar i ho va portar-ho quasi 20 anys. I va ser el que va fer la instal·lació del sonor. O sigui, aquest senyor va portar el sonor de Sitges. I quan ell ho va deixar-ho, va agafar el senyor Targa. El senyor Targa era un senyor també de fora, de Barcelona,
sí.
vinculat molt amb el cinema. Ell havia sigut gerent, o va ser gerent després, de la Mundial Films, o de la Columbia, que després va passar a Mundial Films, però ell quan va agafar el cine, perquè era un veranejant que venia a passar els caps de setmana a Sitges, o sigui, era un tio d'aquests que tenia una petita torreta a Sitges, i per lo que sigui, per lo, perquè estava ficat una mica dintre el món, o perquè també li anava l'assumpte, o per negoci, és igual, va ser el que va agafar el retiro l'any 40 i que el va deixar quan l'empresa es feia càrrec totalment d'ell.
D'acord, o sigui que sobretot passada la guerra és quan els empresaris sitgetans agafen els cines.
Exacte, sí, això va ser passat, dic, l'any 53, va ser, llavors l'any ells ho van deixar-ho perquè la cosa els anava molt malament. Els anava molt malament perquè el retiro estava en molt males condicions ja, als anys 67 o així, o sigui, al tanto, l'empresa, aquesta denominada empresa, sí. El Rialto va entrar un empresari que, o sigui, quan va ser Rialto nou,
ens hi hem de ficar, aquí,
ens hi hem de ficar, va
entrar, el senyor Benages.
Va entrar un empresari, el senyor Benages, que era un sabedor, jo el coneixia molt i tenia molta amistat amb ell, era un home que va morir als 90 i pico d'anys, pobre com una rata, és que a més s'ha de tindre en compte que li van prendre tot, però que era un gran cineasta dintre del món, era un senyor que era fuster, i que l'any era el primer empresari d'Espanya, o sigui, la Bodestitja, de Catalunya, o sigui, era un empresari que el 1902 o 1903 ja feia d'empresari, com aquell que diu. I aquest home, pues, va agafar el Rialto, i és clar, era un home que se la sabia totes, era un home ja molt gran, se la sabia totes, i ell va lograr, menjar-se tots els cines de Sitges. O sigui, el Prado se'l va fer seu de seguida, aquest de seguida, perquè el Prado sempre ha sigut un cine que ha anat una mica d'Herodes a Pilatos, o sigui, no ha tingut mai una empresa que dius, ni la mateixa societat, sempre ha anat una mica així. No?
Uh-huh. Perquè va... cada societat, Cisco, tenia la seva productora cinematogràfica o els seus acords amb cadascú,
no? Sí, amb cadascú.
O sigui, que tothom jugava les cartes que podia jugar, i suposo que en alguns moments algú intentava agafar les cartes de l'altre en aquesta època, no?
I llavors, a principis dels 60, aquest senyor Benages va associar-se, diguem-ho, d'alguna manera, amb l'empresa del retiro. I llavors van formar una empresa que va durar, que era la Cavica, que va durar fins al final de 67. Uh-huh. 67, 68 com a màxim. No, jo vaig agafar el cine al 68, per tant, ell van acabar el 67, va acabar aquesta empresa.
El Rialto, que es va inaugurar el 53.
El 53. El 54 l'agafava el senyor Benages i el va portar fins que va morir l'any 72, 73, el va portar ell.
Per tant, recuperant la història, Prado, retiro, Victòria, a finals dels 40, i Patronat. Bonaire?
Bonaire és un cine que era un cine a l'aire lliure, que estava al carrer Bonaire, com ja diu molt bé el nom, que era la pista de tennis, de hockey, que tenien aquí Sitges el Club Patí Hockey Bonaire. Jo me'n recordo molt perquè precisament era el carrer de casa, era el cine, jo sempre em deia, jo tinc un cine al carrer de casa, era el Bonaire, era un cine molt, molt... com ne diríem, això,
molt de barri, molt de poble.
Sí, molt de poble, un cine a l'aire lliure, ja et dic, era més una pista que no pas. Que inclús amb aquestes fotos que surten avui en dia, amb aquest l'abans, que surt la Sierra, cada vegada que surt el Club Patí Bonaire surten les fotos de la pantalla al darrere. I si avui vas amb aquelles cases que hi ha al carrer Bonaire,
encara es pot veure part de la pantalla.
La part de la pantalla del Bonaire.
Que era senzillament un blanc pintat sobre la paret, amb un marc negre, com era clàssic.
Era un cine que solament servia, com que era un pati que perteneixia als Sadurnís, o sigui, als López, als Llençós, concretament als Llençós, ells ho feien servir com a segon cinema del retiro. O sigui, quan el retiro a l'estiu feia els balls o feia algun acte públic al seu jardí, perquè en aquelles èpoques, quan el cine de dintre funcionava, no funcionava el de fora, i quan funcionava el de fora, no funcionava el de dintre. O sigui, no coincidia mai
les dues sessions cinematogràfiques.
Perquè inclús jo me'n recordo del retiro, que quan feien cine a l'aire lliure a les nits, la majoria de butaques les treien de dintre, com que eren aquelles de fullola, doncs les treien de dintre i les posaven a fora. I llavors, doncs, el Bonaire era aquell cine que servia per fer de reserva, per dir-ho d'alguna manera, quan el retiro feia un ball pels socis, o feia un ball que aquests que s'acostumaven a fer cada diumenge, i en aquelles èpoques encara més, ells tancaven el cine a l'aire lliure i el passaven per continuant-ho fent-ho a l'aire lliure, per no anar a un local tancat a passar calor, ho feien al cinema Bonaire, que s'ha de dir que durant més de 10 anys va fer la seva feina, que era aquesta, la seva missió era aquesta. Sí que era un cine que anaves al cine a vegades i se't tallava el sonido, bueno, en fi, aquelles
mil coses,
que veus amb el cinema Paradís, o que dius, collons, pues, aquestes coses passen, doncs pues, passaven. I si en un retiro o un Prado no passaven tant, que també passaven, el Bonaire passava molt.
Passava més sovint. Vallcarca va tenir cinema.
Vallcarca va tenir un cinema, sí. Va tenir un cinema que el portava el capellà del poble. Sí, sí, el portava el capellà del poble. O sigui, aquí sí que lliguem més amb el cinema.
Sí, 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 sí.
El capellà del poble era el que programava, el que feia el cinema de Vallcarca. Inclús et puc dir que quan va tancar el cinema de Vallcarca, una de les màquines va anar per al Prado. No sé per què, però va anar per al Prado. I l'altre va anar per al Retir. No m'expliquis ara com, i això ja estava fumut jo, perquè ja bellugava per allà, però ara no me'n recordo com va anar.
Recordo que en alguna ocasió s'havia dit que alguna de les màquines que projectava cinema o patronat a l'aire lliure era una de les màquines del cinema de Vallcarca, o a l'interior del patronat, o
jo recordo que una va anar al Prado i l'altra va anar al Retir, i aquesta va ser la que va passar al patronat. Ara no em facis dir exactament com va anar, perquè estem parlant
de fa molt de temps,
dels 60, dels 60. No recordo exactament l'operació com va anar, però sí que et puc dir el que tu dius, de que la màquina que va vindre a parar al Retiro, em sembla que és la que va passar, perquè el Retiro, quan va fer les seves obres el 69, va anar al Bonai, ahir va anar al Patronat, va anar al cine al Patronat.
D'acord.
I llavors va ser com va fer el transport de la màquina, perquè llavors allà no hi havia, perquè ja hi havia el cine, ja hi havia la que havia, que ja ho havia deixat, i ho va agafar al Retiro. Un any només, un estiu. Mm-hmm. Però va portar la màquina cap allà, que era una d'aquestes que venia de Vallcarca.
D'acord. I tornarem amb els empresaris, i sobretot amb el senyor Benages, i en aquesta època, diguem-ne, forta, de l'empresa i el cinema.
L'època durada del cine.
L'època durada del cine. Però una pel·lícula que abans d'aquests 50, per dir-ho així, hagués fet molts diners. Una quantitat de diners gros. Un èxit d'aquesta època.
Home, en aquelles èpoques hi havia pel·lícules que feien molts diners. Molts diners, al tanto. Molts diners vol dir que el preu d'una entrada valia una pesseta o dues pessetes. Jo tinc programets de l'Eco, que hi ha d'aquests d'aquella època, en què el preu que et marquen és dues en tres pessetes, dues en 50. Inclús en tinc un del Prado dels anys 40, que em sembla que no arriba ni a la pesseta. Clar, llavors molts diners, doncs clar, avui en dia una pel·lícula que funcioni molt pot costar a l'empresari un milió de pessetes. Això en aquelles èpoques n'hi sumo. Mm-hmm. Ara dir molts diners, doncs sí. Pel·lícules que funcionaven molt en aquella època, doncs jo recordo ja, esclar, tampoc sé les recaudacions, però jo recordo molt les èpoques, doncs, del Signo del Zorro, no sé, de Canción de Bernadette, o sigui, són pel·lícules de la Fox en aquelles èpoques, Operación Cicerón, Viva Zapata, pel·lícules que funcionaven molt i que esclar, omplien els cinemes. És que, bueno, és que abans els cinemes s'omplien sols.
S'omplien sols, no?
S'omplien sols.
Em sembla que alguna vegada, què m'has dit? Jorge Negrete havia omplert. Havia omplert molt? No.
Jorge Negrete era un actor, sí, té un teatre Apolo que s'ha fet no sé quantes vegades. Hi ha una pel·lícula curiosa, que es deia Una gitana en México.
Aquesta, recordo jo que tu m'havia.
L'Estrellita de Castro, que Sitges és la pel·lícula que s'ha projectat més vegades, és aquesta. Aquesta l'han projectat, la van estrenar, si no recordo malament, al Patronat, l'ha projectat el Patronal, l'ha projectat el Riato, la va projectar el Retiro fent venir en aquells moments a l'Estrellita de Castro a presentar-la. Ja no era l'estreno, ja era la tercera vegada, però l'Estrellita de Castro va vindre al Retiro a presentar Una gitana en México amb una d'aquestes de més de 14 vegades que s'ha fet en diferents èpoques.
Més de 14 vegades?
Més de 14 vegades. És que abans una pel·lícula tu anaves al cine sobretot entre mig de setmana o aquells programes que hi havia, no sé, el dia de la alliberació. Mm-hmm. Això ja avui en dia és un dia, el dia de l'alliberació, però el dia de l'alliberació és un dia que sí, se celebrava amb sortides de bandera i tot el que tu vulguis, i hi havia a la tarda la sessió concebuda amb els dos o tres cines concebuda de cinema, I en aquelles sessions, pues, es feia una pel·lícula de reprís que potser l'havies feta ja tres o quatre vegades. Em recordo molt els programes del Retiro de la Fox. No sé, jo he vist un programa que precisament va ser d'aquelles històries que a vegades explico, que passa amb Cinema Paradiso, que jo vaig entrar al cine en un dia de l'alliberació a les 3 de la tarda, feien Vill, que grande eres, d'en John Ford, i La canción de Bernadette, que era una pel·lícula que venia d'en bé dels 40. Jo entrava al cine a les 3 de la tarda i a les 11 em venien a buscar de casa desesperats que no sabien on era. Això és una mica el del Cinema Paradiso, per això sempre
dic... De passar-se les tardes i les nits.
El Cinema Paradiso és una mica la història de la meva vida i realment és així. I eren pel·lícules que ja s'havien fet, no sé, 3 o 4 vegades, però com que no hi havia ni televisió, ni hi havia res, tu aquella pel·lícula la tornaves a anar a veure.
Perquè entre setmanes programava cinema?
Sí. L'únic que passa que llavors el programa era, per dir alguna cosa, dissabte i diumenge, la pel·lícula d'estrena, o el programa doble d'estrena, que era programa doble d'estrena, dues pel·lícules d'estrena. I llavors hi havia el programa de dimarts i dimecres, Retiro i Prado. Curiosament, el Rialto no ho feia mai, això.
És a dir, només feia caps de setmana,
sí,
el Rialto?
Sí, el Rialto només feia caps de setmana, i quan es va juntar amb el Retiro, o el Prado, feia el programa entre mitja setmana el feia el Prado o després el Retiro i Prado. Però ells no ho acostumaven a fer fins que no es va quedar sol. Per això hi ara els finals del Rialto.
Ah, perquè durant l'època del Rialto, com deia en Cisco, es va escombrar la competència.
Sí, 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 el Rialto s'ho va menjar tot. Hombre, era un cine que tu has de tindre en compte que començaven a les 3 de la tarda amb un ple. I a les 6 de la tarda tenien que posar un cartell a la pantalla que, per favor, els que havien vist el programa doble, que sortíssim, perquè... Sí, sí, això és autèntic, o sigui, no, no, fa riure. Sí,
no, és que fa riure, perquè sí. T'imagines això, volen fer el favor, volen fer el favor de sortir.
Els com que era sessió contínua, sí, sí, no eren programes com ara, que tu entres i entres a les 4 o a les 5 o a les 6, l'hora que entres ara, o em sembla que entren a les 6 ara, de 6 a 7 i mig i al 7 i mig a tots al carrer, no. Llavors tornaves a sessió contínua i podies entrar a l'hora que, sí, sí, que et semblava bé
i allà podies fer l'ou, sí.
Però llavors feien, perquè a fora hi havia una cua al Rialto que quasi bé tornava a omplir el local, a part dels, de les perilloses, per dir-ho d'alguna manera, tardes en què la gent estava dreta pels passillos perquè tu volies entrar al cinema i me recordo, no sé, pel·lícules com La Ventana Indiscreta, moltes pel·lícules, al Rialto moltes pel·lícules de què la gent quedava totalment abarrotada pels passillos perquè tenien ganes de veure la pel·lícula i estaven a la porta i no podien entrar.
El senyor Benages era un home de cinema? Més que cap altre?
El senyor Benages era un home de cinema. Un home de cinema i que a mi em va ensenyar moltes coses com a programador del Retiro. Era un home que em va ensenyar moltes coses. Aquí molta gent no el podia veure perquè era una persona una mica...
Que, no sé com dir-ho, eixuta de caràcter,
sí,
no?
Era a part que era un propietari d'una torre per allà baix al Vinyet, on se deia la torre ara, que inclús treien aigua d'allà pel poble. O sigui, era una persona una mica controvertida, però com a home de cinema era, per dir-te, i et puc dir que era el que en sabia més en aquest poble, i et dic, jo vaig aprendre d'ell moltes coses, perquè potser perquè jo era en aquella època jo tenia 25 anys i ell en tenia ja quasi 80, no sé, per lo que sigui, però jo havia tingut molts contactes amb ell com a Retiro, o sigui, jo com a Retiro, ell com a Rialto, havíem tingut conferències, així com amb el Prado jo no m'havia pogut entendre mai, perquè llavors hi havia, no sé, el senyor Gasó mateix, el senyor Gasó era una persona que avui en dia et deia una cosa i quan arribaves, tombaves, ja te'n deia una altra, ja t'ha fotut, no sé com dir-ho. El senyor Benages això no ho tenia, era un home que si tu deies que quedaves amb un acord amb ell, no sé, les sessions les començarem, o sigui, farem el que sigui. Algo que anaves a discutir amb ell de cinema, era un home complidor, un home que, d'allò, sí, jo crec que el senyor Benages en aquelles èpoques era potser la persona que més...
Perquè el secret de la programació quin era? Tenir les millors pel·lícules?
Sí i
què?
No.
Sí i no?
Sí i no. Programar un cinema, jo l'he programat 25 anys, i he de dir, i ho dic, i no és que sigui, vulgui ser més guapo, doncs de què he aconseguit, o vaig aconseguir, de fer que el Retiro funcionés, vaja, que es convertís en el primer local de Sitges. I és que programar no és allò de dir, has d'aprofitar moltes coses, has de saber quan aquella pel·lícula és el moment de fer-la, has de buscar el dia que l'has de fer. Si per exemple, no sé, si per dir, jo sé que a Sitges el dia aquell hi ha els gegants, per dir alguna cosa, pues tu aquella pel·lícula guarda-te-la per un altre dia perquè saps que la gent anirà a veure els gegants. O sigui, a part d'això, pues, tindre també una mica de coneixement del públic. Jo era una persona que quan acabaven les pel·lícules em posava a la porta i parlava amb un altre i sabies més o menys les... O sigui, tenies un contacte amb el públic. Avui en dia tot això s'ha acabat.
Perquè el públic de Sitges, què volia, en general?
El públic de Sitges és una mica especial, també. Bueno, Sitges és una mica especial amb tot. Sí, són coses que...
Un públic una mica especial, en quin sentit?
El públic en general sempre vol la pel·lícula comercial, diguem-ho així. Però hi ha un públic una mica especial que va buscar, i això és el que vaig intentar fer jo, sigui amb cineclubs, sigui buscant aquella pel·lícula que tu saps que en un diumenge vas a estrellar-te, buscar-li un tipus de sessió que dius aquest dia em funcionarà. I funcionava, o sigui, el Retiro pues, ha viscut, per dir-ho d'alguna manera, i vaja, no crec que hi hagi ningú del Retiro que ho pugui amagar, que ha viscut durant anys esquenes del cinema, o sigui, el cinema li ha tapat molts forats. Després jo em vaig posar malalt, vaig tindre l'assumpte del cort, aquí va ser com vaig decidir plegar o deixar-ho, i inclús perquè i tampoc mantenia massa amb el president que hi havia en aquell moment, perquè també haig de dir que tots em va vendre a buscar el senyor Font l'any 68 com a programador del Retiro, i ho vaig deixar-ho l'any 95 per l'assumpte del cor. Però durant aquests anys amb en Bernès era un home extraordinari, que a més es ficava dintre de l'assumpte. El senyor Font era un home que aquest, mentre li portessis el calé, pues, ell, un poc calé, vull dir, de cara a la societat,
sí.
Pues, ell estava contentíssim i feliç i tira poc allà. Després va vindre en Bernès, ja et dic, ha sigut l'home, el president que ha tingut el Retiro, per mi el millor president que ha tingut el Retiro,
sí?
Perquè era un home molt ficat amb totes les coses, però el cine, que el problema d'aquestes entitats, i això els està passant molt al Prado, els hi va passar molt al Prado, i ara ja parlem, perquè ara ja hi ha una empresa molt fort i fora, és que els directius de la societat, de les societats, mai han estat pel cinema. Jo tenia grans esbaralles allà, amb que, no sé, un dimarts de Carnaval, o no, un dimecres de Cendre, que al final vaig tindre que claudicar, però jo el dimecres de Cendre havia fet preestrenos al Retiro amb Jesucrist Superstars, no sé, amb Padrinos o amb Love Story, que feia quatre sessions en una tarda i una nit, i allà dintre, no, en cada sessió, a tope. Esclar, tot això s'ha perdut, perquè els directius de les societats estan més per altres coses que no pas pel cinema. Quan per mi és una equivocació, per mi, mirat per la meva vista. Però bueno, jo tenia, et dic, aquelles baralles al Retiro, perquè si volien fer això, si volien fer allò, i tenien que discutir. Inclús vaig de dir que en un dimarts, en un carnaval, vaig sortir dintre del predicot del Carnestoltes. Si jo els hi deixava la sala, no sé si te'n recordaràs, però vaig sortir
per poder fer,
no me'n recordo el què, però...
En aquests anys... Un gran èxit, què? Tiburón, per exemple?
Tiburón ha sigut... No, hi ha hagut molts de grans èxits.
Hi ha hagut molts, eh?
Tiburón ha sigut un gran èxit, ha sigut el Jesucristo Superstar, no sé, jo porto aquí, no sé, pel·lícules com El dia més largo va ser un gran èxit, Les guerres de les galàxies. Encara me'n recordo que jo tenia que fer Les guerres de les galàxies i la tenia programada ja, però era per un principis de novembre, no sé si era de l'any 79 o 80, era per aquí, eren aquestes èpoques, i era un principis de novembre. I llavors ofereixen al Retiro un casament gitano, que en aquelles èpoques algun
aquesta casament gitano... Encara no te l'havia sentida mai, aquesta.
Algun casament gitano havia fet al Retiro.
D'acord.
Sí,
i això era l'època de la Guerra de les Galàxies, eh?
Sí, estem parlant dels anys 70, finals dels 70. I un casament gitano, un xicot molt, molt conegut de Sitges, que es volia casar, i com que ells ja ho havien fet altres vegades al cafè, o inclús amb el local vell també ho havien fet algunes vegades, volien el Retiro. I aquí va començar la guerra, fins al punt que jo vaig dir, jo tinc per tal dia tal pel·lícula. Tal pel·lícula, o sigui, jo treia les meves armes, tal pel·lícula s'ha de fer tal dia, tal altre i tal altre, per tant aquest casament gitano no es pot fer, a part de que deixen la sala feta un desastre, perquè les coses com siguin...
Home, gent, i a part un casament, una festa, és normal.
Tenen molts carmels, en fi, tot ho trepitges, en fi. A part d'això, que jo considerava que era fer molt bé la sala, pues, jo posava com a de llonces la pel·lícula aquesta, la Guerra de les Galàxies. Concretament, La guerra de les galàxies. I al final, doncs, has de dir que vaig guanyar, o sigui...
Vaig guanyar la guerra,
es va decidir que el casament no es fes, també una mica en col·laboració amb l'avi del... que era molt de ser, és un gitano d'aquests gitans que
va entendre al final
que... Que va entendre que potser no era el puesto i llavors van decidir, però bueno, així no volia saber, fins al punt que jo vaig dir, si aquests senyors fan això, jo plego, o sigui... vosaltres mateixos. O sigui,
ha estat l'únic cop en què ha passat això?
Això ha sigut l'únic cop.
L'únic cop. Passat, sí, i suposo sí. Que la Guerra de les Galàxies va fer diners a cabassos. Diners a cabassos.
Ara, guerres d'aquestes, doncs jo dintre del Retiro no dic, perquè jo soc de les persones que crec que un cine, que per mi és l'equivocació, no equivocació, o sigui, si el Retiro avui en dia fa 100 anys, és perquè està ficat dintre d'una entitat. Perquè si hagués anat sol, el més possible que avui que... hi hagués hagut ja un magatzem, o hi hagués hagut, no sé, el que sigui.
Que és el que ens deia en Cisco Borderí al principi. Sí. Hi ha molt pocs cines que hagin arribat als 100 anys,
o sigui, avui
encara
en dia
que pues, pugui dir que fa molts anys sí, que hi ha un cinema, sí. Però 100 anys...
Un empresari que doni molts diners, que, o sigui, que pugui recaptar molts diners en un cinema,
és
si
difícil.
No és una gran empresa, és difícil. Per tant, la majoria de pobles, ja ho estàs veient, estan tancats.
És difícil perquè ha canviat moltes coses i ara ja
però,
no...
Però, esclar, això té, estar dintre d'una societat té el perill aquest, de que estàs lligat per lo que de fet et mana la societat. Sí que és bo, per una banda, però és dolent per una altra. Perquè llavors tu, com a empresari, et fas el que et convé. I llavors a mi, també ho haig de dir-ho, doncs moltes vegades m'he tingut que frenar amb coses... que potser haguessin anat molt bé pel cinema, però per el retiro, perquè en aquell moment fes o fes, deixes de fer...
Mossegar-se la llengua.
Jo sóc de l'opinió, i sempre ho he sigut, inclús ho sóc ara, que el cine, com més funciona i més la gent hi va, més hi vas. O sigui, el cine és un espectacle, diguéssim, de costums.
D'acord, és a dir, que crida gent.
Exacte, tu estàs assentat en un cinema, que també és una equivocació. Avui en dia es passen molts trailers, però vull dir, és una equivocació estar en un cinema i tallar-ho, perquè han de fer això, perquè han de fer allò, que això els hi va passar molt al Prado, i aquí era l'avantatge que jo tenia sobre el Prado, que jo em posava ferruc en moltes coses, quan ells, en realitat, permetien. Sí que és una altra història, és una altra, comprendo, però... Un cinema...
Però vols dir que no pots fer el públic fidel si tu no...
Un cinema necessita la fidelitat d'un públic. I la fidelitat d'un públic la trobes en aquell cinema que tu dius, jo em vaig al retiro i sé que a les 11 de la nit comença la pel·lícula, la que sigui, però comença la pel·lícula.
Perquè hem parlat, clar, de grans èxits, però algun CD trencat...
Bueno, de CD trencat, uf, mare de Déu.
Quin d'això va ser això?
No sé, per dir-te la Cleopatra és una pel·lícula que no ha funcionat com havia de funcionar i en canvi venia com... Que això també és una mica la història dels distribuïdors de Barcelona quan anaves a fer un contracte. Aquesta pel·lícula, el tanto que Amèrica fotut, jo sempre els deia, bueno, però Amèrica és Amèrica i Sitges és Sitges, o sigui, són històries diferents. Clar, ells es basen en què dius Amèrica fotut...
Que de fet, compra-me-la, tal.
Exacte, i en canvi tu a Sitges... Saps que jo hi ha hagut moltes pel·lícules...
Hi ha alguna que pensessis, aquesta funcionarà i no va funcionar?
Jo et podria dir al revés. Pel·lícules que, no amb mi, sinó precisament a la que vi, que una pel·lícula que no havia de funcionar gens i va fer bitllets a manta, és l'últim couplet. La Cifé se la donava com si fos basura, per dir-te d'alguna manera, i en aquelles èpoques en Benages, estem parlant dels anys 60...
Sí, bé, ni arriba, no, finals dels 50.
En Benages es va forrar realment amb l'últim couplet, i en canvi era una pel·lícula que la tenia per dues en 50. O sigui, el cine té aquestes coses.
Em sembla que deies que l'últim couplet va ser dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, tota una setmana sencera, no me'n recordo.
El Retiro, la pel·lícula que va fer molts duros, que aquest potser ja venint amb la història de l'últim couplet, va ser La Violetera, que es va arribar a fer 17 dies seguits en aquelles èpoques, quan una pel·lícula durava 3 dies.
17 dies seguits de Violetera.
17 dies seguits, La Violetera, Sitges. Seguits. O sigui que... Són d'aquelles sorpreses...
Tu t'ha passat amb alguna pel·lícula? Amb El Padrino? Amb algun...
El Padrino ha anat molt bé. Va ser una pel·lícula que ha funcionat molt. I també l'he tingut a allargar. Sí. Com els tiburons l'he tingut a allargar.
També.
I altres pel·lícules.
Alguna sessió que no hagués anat bé, però no des del punt de vista d'entrada de gent, sinó que haguessis que o rotllo equivocat, o va passar algun disbarat...
Bueno,
alguna
cosa, alguna que diguis... Sí, rotllo equivocat, això passava... ara no passa, però abans passava molt. Molt. Passava.
Passava.
Però a mi concretament, que jo recordi ara molt clar, amb una pel·lícula molt grossa que també va anar molt bé. I el bo del cas és que ningú se'n va donar compte, que això encara és més gros. És amb la pel·lícula Bailando con Lobos. La pel·lícula Bailando con Lobos, el dia que es va estrenar El Retiro, que era un dijous a la nit, primer mataven una sèrie de búfals i després tornaven a sortir corrents. Però són coses d'aquelles que ningú va obrir la boca. Esclar, i ara, per aquest motiu d'aquest centenari, jo ara he fet un llibre que es diu Els 100 anys del cinema, que me'l publicarà l'Ajuntament i el Retiro, i que és un anecdotari.
Per tant, tindries també de la nit de la nevada del 62, com a l'eco també en el seu llibre.
És un anecdotari. I n'hi ha una que, per exemple, es feia Sitges, es feia El Retiro, es feia Zorba el Griego. Però perquè és una pel·lícula d'aquelles que tenia que anar molt bé però que no va anar bé. I era quan El Retiro encara tiraven la pantalla, la cortina en manual. I quan faltaven 3 minuts per acabar la sessió, es talla la pel·lícula. Com que el senyor de la gavina ja estava dalt per donar-li la manivela, com que veu que s'enceren els llums o es talla la pel·lícula, li dona i tanca la pantalla. La gent, ens vam quedar tots, i aquesta sessió hi era jo, ens vam quedar tots... tornen a engegar la pel·lícula, s'obre la cortina, i quan tornen a obrir la cortina ja s'havia acabat la pel·lícula. O sigui, són anècdotes que dius, com un any que com sé, una vegada feien el retiro també el Dràcula, príncipe de la... No, el Dràcula, el primer Dràcula, el de Christopher Lee.
Bufa.
El de la... Sí, sí, el de Christopher Lee, el primer Dràcula, anys també 56 o 57. I tot d'un plegat una dona cridant com una boja perquè li havia caigut a sobre una rata del sostre, d'aquell sostre de paper que hi havia hagut al retiro. Tu no vulguis saber el cacau que es vermellà, que van tindre que parar la sessió com un altre dia, una senyora cridant perquè un tio de Sitges, podria dir el nom, però no te'l diré,
no cal.
Estava tocant a la seva nena que tenia al costat. Aquella dona va armar un cacau que van tindre que encendre els llums de la sala perquè aviam que el que passava. I quan es va acabar la sessió, estaven tots al cap de la vila esbarallant-se amb el guàrdia de torn que hi havia al cap de la vila.
O sigui, són a dins un cine deu passar de tot.
Per això et dic, un cine és més que un cinema, és més... És inclús com aquelles pel·lícules que tu dius, jo vaig veure una pel·lícula que fa riure i riuràs més si vas en un cinema que si la veus a casa teva sentada en una televisió tot l'ample i tranquil que vulguis estar, perquè hi ha pel·lícules que només de veure riure'l del costat ja
acabes,
o sigui, per això crec que els cinemes no moriran mai.
Les 12 tindrem més ocasions de parlar del cinema, eh? De moment, dissabte s'inaugura aquesta exposició.
A les 8 del vespre el Retiro s'inaugura.
Commemorativa dels 100 anys de cinema al Retiro.
Que queda convidat tothom per volia.
No cal dir-ho. Una més. El cine més maco on hagis anat?
El cine més maco que jo he estat ha sigut a Saragossa. I ves a teva. El cine que es deia Don Quijote, no sé si avui en dia existeix, però segurament que no existeix. Es deia Don Quijote... o Cervantes, ara no, era sobre el Quijote, era un cine preciós, que vaig anar a veure el Colosso en Llames.
Ufa.
Era un cine preciós.
Doncs ens ha vingut de gust acabar amb aquest record. Cisco, gràcies, vagin a veure l'exposició i com us dèiem, aquest any també hi haurà llibres sobre els 100 anys de cine Sitges. Tornem demà, que passin un bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.